Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne. El programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts al programa Parlem-ne, programa pel que cada setmana escoltem les opinions dels representants dels grups municipals, dels representants dels partits polítics, en definitiva, d'aquella gent que conformen el ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Anem passant per ordre de resultats en les passades eleccions municipals i avui és el torn del Partit Popular. Amb nosaltres tenim el seu portaveu i el seu regidor, Joan Font. Bona tarda, què tal?
Bona tarda. Volia excusar a la Marta Font, que també tenia que estar avui amb mi, però degut a unes circumstàncies alienes a la seva voluntat, doncs no hi pot ser nosaltres.
Molt bé, pues a veure, la xerradera ja la farem.
I tant que sí.
Jo volia començar per un dels anuncis de l'equip de govern, precisament, que havia manifestat la seva intenció de congelar impostos i taxes de cara al 2015. Quina era l'opinió del Partit Popular? Aquí, durant aquests dies, s'han dit coses, no? Volia veure, pues, si contrastar-les i veure quina era l'opinió del seu grup municipal.
Bé, jo crec que ha arribat tard, això. Aquesta congelació d'impostos ha arribat tard. Jo crec que la congelació d'impostos en la situació de crisi econòmica que hem tingut aquí al poble, que ha sigut palesa a tot arreu, pues, ho he sentit de fer-ho des d'aquesta legislatura, però la cosa no ha sigut així. Llavors, nosaltres vam considerar que això, pues, bueno, dintre que estem contents que la gent no pugui sofrir cap augment dels seus impostos que paga, pues, n'estem contents, no podem dir el contrari, però hi ha un sentit totalment electoralista amb aquesta presa de decisió, perquè de la mateixa manera que el seu portaveu amb aquell ple va dir que congelar els impostos tenen recursos per poder passar sense pujar els impostos, com és la pròpia gestió o com és també els actius que tenim, doncs, bueno, traslladem això fa 3 anys atrás, no? Si aquests recursos que té l'equip de govern de gestió i de que tenen actius, doncs, si estaven preparats per fer-ho, perquè pujaven els impostos el 2012, el 2013 i el 2014. Jo no vull fer populismes ni altre tipus de demagogia, no? Però jo crec que la pressió fiscal que ha tingut la Cala durant aquests 3 anys, el 12, el 13 i el 14, ha sigut important. És a dir, si tinguéssim 100 euros, posem ara un punt de partida, 100 euros, com s'han gestionat aquests 100 euros? Pues, jo posaria que un 25 euros són, a partir del 2012, 13 i 14, seria, pues, que s'ha ajustat més la despesa, però l'altre 75% euros han entrat pels impostos que han pujat, el 12, el 13 i el 14. Per tant, hi ha que reconèixer que l'esforç fiscal d'aquest poble ha sigut important respecte als altres anys que sí que s'havien congelat els impostos o que quasi no es pujaven, ni tampoc l'IPC, perquè l'economia anava bé, i és precisament quan l'economia va bé és quan s'ha d'equilibrar els ingressos fent-ho d'una forma racional, que és l'IPC. El que no pot ser, i ho he dit per activa i per passiva aquí, que quan les coses van bé és quan s'ha de preparar per quan aniran malament. I és que quan van malament, com ara va malament, és la gent no se li pot fer les sustracades que se li han fet, sobretot amb l'IBI. Llavors, hi ha una contradicció en el portaveu, dient, nosaltres tenim recursos suficients per a que esta congelació dels impostos ens podem sortir. I posa com a exemple, repeteixo el que he dit al començament, la gestió i els actius. Bueno, és que la gestió el 2012 no hi era, el 2013 no hi era, el 2014 no hi era, és que els actius el 2012 hi eren, el 2013 hi eren, i per què us ha pujat? Per tant, és una contradicció. Jo crec que ha sigut electoralista, i si diem que això ho fan tothom, bueno, jo me preocupo del meu poble, que ho faig a tothom, però és que també mires els altres pobles que també ho han fet, seguint que com que l'últim any no estigui a pujar els impostos perquè el manual diu que no és bo pujar els impostos, però no, han hagut incentius, altres pobles han posat incentius, com per exemple el 50% de l'IBI a les famílies numeroses o els discapacitats, és que aquells incentius no els han posat. Per tant, s'han quedat només en congelar i altres pobles sí que han fet incentius, diran electoralistes o no, també podria ser, però almenys han posat incentius. I en la congelació dels impostos doncs, ni han posat ni incentius. Per tant, ens quedem així. Ens vam estindre perquè vam veure que bueno, una part és bona no pujar impostos, que sempre ho han dit, en aquesta època de crisi, i a més, paraules de l'alcalde que va fer l'any 2009, i ho vaig dir-ho al ple, agafant una referència de la Cala Ràdio d'unes manifestacions que va fer, que mentre hi havia crisi, els impostos se congelarien com va fer el 2009. Me van acusar de que oh, si tinguessin que complir les paraules que van dir, lo ben s'ho han dut tot. Pues no. Pues no. Les paraules estan allí i que pugui mirar-ho el 25 de novembre del 2009 estan enregistrades a la web de la Cala Ràdio. Simplement, cada un és presoner de lo que un diu. I considerem que alguns serveis sí que es poden pujar per una forma raonada, com el servei de brosses, que després sols en parlarem. El servei de brosses és el poble que paga menys de tota la comarca, és el que paga menys. Pensa que un rebut domiciliari està als 80,5 euros. És el poble, a part de l'aldea que paga menys, és el poble que paga menys. Bueno, este servei, el servei que tenim i les dades que la Junta de Residus ha donat públiques de que som un poble que som complidors en el reciclatge, doncs bueno, està demostrat que a poc a poc, tenim que estar en els serveis que es donen, en el servei de brosses, en el servei del sistema que hi ha actualment i que hi ha gent que va als comerços a tallar el cartó, s'ha posat recursos humans, doncs això, la gent entén que això, si tu puges una mica, no passa res. Per tant, no estem dient que s'hagin congelat tots, sinó d'una forma raonada, depèn del servei que tu dones. El servei de brosses avui dia té un dèficit de 200 euros.
Vostè comenta, som el poble o el segon poble de la comarca que tenim l'impost d'escombries més barat, més econòmic. A veure, de vegades, jo he donat xifres aquí també, no només a nivell d'usuari local, sinó normal, habitual, individual, sinó a nivell, per exemple, de comerços, de bars, de restaurants, de terrasses, de tot això. Però després, aquí en aquesta taula es diu més, que no es poden fer comparacions, no es poden comparar. I després hi ha una altra, que sigui una escombreria, sigui el que sigui, no ens agrada a ningú que ens incrementin els impostos. No?
Sí, però hi ha un punt de referència. Jo, a mi tampoc m'agrada, però tens que tindre un punt de referència. A veure, tampoc tens que mirar això. Si tu dones un bon servei, com és el servei d'escombreries, si tu els hi puges als ciutadans d'una forma racional, a l'IPC, la gent ho entén perfectament. La gent ho entén. I a més, amb els resultats, que som el primer poble de la comarca en reciclatge, el 64 i pico per cent, el 67% no? de reciclatge, quan la mitjana a Catalunya està al 31%. O sigui, estem doblant. Llavors la gent això ho entén i no passa res. Però és que el congelar tots els impostos que digui a mi què ho fa perquè si tenen que congelar quan l'any que ve hi ha eleccions, això, bueno, que ho digui, però això ja és de carrer, no? S'ha fet per raons electoralistes, que no passa res. Que no passa res que ho reconeixin. Però això arriba tard. La gent ho està passant molt malament i l'IBI s'ha pujat quasi, en termes absoluts, un 57%. Un 57%. Estem pagant un 57%. Tot l'esforç fiscal, si ho diguéssim que feu en termes de recaptació, entre el 2012 i el 2013, entre les tasses, preus públics i l'IBI, impostos directes, s'han recaudat 1.250.000 euros en dos anys. Són molts diners, això. Han sortit de les butxaques dels contribuents. Jo li reconeixeré d'estos 100 euros que t'he dit abans, i perdona que et faig l'expressió, que un 25, per, un 25 euros hagués sigut d'ajustar. Ho tenim que ajustar perquè els resultats de 2011 eren terribles, eh? Van ser demoledors. Eh? Els resultats de la liquidació de 2011 van ser demoledors. Un estalvinet negatiu de 125.000 euros, és a dir, si tu tenies 100 euros, te vas gastar 103, negatiu, un romanent de tresoreria negatiu, 1.400.000 euros, i estabilitat pressupostària no es va complir, estava desfasat. Si tu mires això, és que va estar ben abocats a reestructurar-ho tot el 2012. M'entens? I van tenir que suprimir l'ajuda dels llibres, en fi, fer una reestructuració important. No posar més personal dels que es jubilava. Per què? Perquè tenim un pla d'ajust i un pla de sanejament. Llavors, què portaven ells al programa? Jo no vull mirar això, però què portaven al programa? Que els impostos es pujarien l'IPC? No ho van posar, això. Però és que no han pujat l'IPC. Perquè el 2013, en la liquidació del 2013, van fer una pujada de 11 ordenances sobre el 3,5, posant-li una mitjana, no? Saps quan estava l'IPC interanual? El 0,2. O sigui, ni van complir l'IPC tampoc. Perquè l'estadística posava que l'interanual era el 0,2. Tothom us ho han vist. Això el nostre sou, els que tenim la sort de treballar. Ara imagineu els que tenen la, sort, la mala sort de no treballar. Ha sigut un esforç. Un esforç important que ha fet el poble i que alguns números que estan sortint a les liquidacions ha sigut amb aquest esforç, que ho reconeixin que ha sigut així, que ens han pres una política de recaptació més del que s'esperaven, perquè si no els números no quadraven, i el 2011 ho diu tot. I després s'han ajustat gastos, despeses, s'han racionalitzat algunes despeses, però el que ha fet front a aquests resultats vagin sortint no tots los indicadors, perquè l'endeutament s'ha disparat moltíssim, però el que és romanent de tresoreria i el que és l'estabilitat pressupostària i el que és l'estalvinet ha sortit perquè aquest esforç s'ha fet, i l'esforç de la ciutadania no es cal preguntar-ho, no? Vostè paga més que abans? Doncs pues, evidentment que pago més, moltíssim més, i això ho tenen que reconèixer i punto, i no passa res, cada un té que assumir les seues responsabilitats, però reconeixo que és així.
Per tant, ho valora de manera positiva, però arriba tard.
Clar, que arriba tard. Bé, jo sempre he dit...
Clar, ho dic perquè aquí l'altre dia comentàvem un partit de l'oposició que segurament el 90 i llarg per cent dels governs en l'últim any electoral pues, intenten fer això també. És a dir, que no és una excepció que l'Ajuntament de, o que l'equip de govern de l'Ametlla de Mar pues, hagi congelat els impostos pues, l'any abans de les eleccions.
Però, a veure, vostè està, hauria que preguntar-li, vostè està a favor dels electoralismes? Pues que hi haguessin eleccions cada any? Que hi haguessin eleccions cada any i potser no pujaria ningú, no? No, no, això no és responsable, això, no? Vull dir, escolta, si estic a pujar, si estic a pujar, perquè estic a pujar, però d'una forma racional, bé, d'una forma, ja t'he dit abans, el servei d'escombreries, és que és un servei positiu i que tenim un indicador de reciclatge que és el més important que podem tindre, doncs, home, si tu puges un 3,5% cada any o un 4% i la gent veu que estàs donant un bon servei, que l'està donant, i que som lideratges en reciclatge, la gent ho entendrà. És que la gent ho entendrà, la immensa majoria. Però l'altre problema és, vostè què portava al programa electoral en el tema d'impostos? Portava congelació d'impostos, va dir que pujaria l'IBI... Clar, ara és moment, també, si fem electoralisme, de repassar el compromís que tenia Convergència i Unió respecte als ciutadans amb el tema d'Hisenda, no? Això ho tindran que respondre ells davant de la ciutadania, però que la ciutadania ha sofert una sostracada important dels nostres... que estàvem mal acostumbrats. Escolta, això tenen que ser responsables ells. Jo he dit que als moments bons, quan la gent quarteja o quan la gent... és quan se t'ha de fer els deures perquè quan hi ha el cicle negatiu pogués contenir la despesa i aquells ingressos que havies tingut utilitzar racionalment. Ara ha sigut tot al revés. S'ha fet un esforç fiscal a la gent en un temps de crisi que molta gent ho està passant molt malament. Això és el que estic dient i el que critico. Qui és responsable? Ells. Han tret majoria absoluta. Vull dir, són ells. Nosaltres han fet una oposició constructiva aportant solucions, han aportat propostes, algunes les hem acceptat, altres no les hem acceptat, ho entenem, però no han fet una crítica per criticar. Ells són responsables de per què el 2011 se va arribar a aquesta situació. I el 2011 van tenir que fer un pla d'ajust i un pla de sanejament. Un pla de sanejament que està fiscalitzat pel Departament d'Economia i Finances de la Generalitat i un pla d'ajust que està fiscalitzat pel Ministeri d'Hisenda. Per què? Perquè han tingut necessitat plans de proveïdors aprovats pel govern central per poder fer front a les factures dels proveïdors. I això puja en un global de 12 milions d'euros i això ha fet disparar l'endeutament públic que tenim ara. I després, si vols, li parlem més, perquè al final, aquest endeutament s'hi ha de pagar en interessos, en capital, i que en decisions que nosaltres pues, han comptat també electoralistes, han anat fent anys de carència, tot el que el 2016, aquests anys de carència que s'han fet, pues, ho tindrem que pagar en escreix. I el 2016, segons l'informe que fa d'intervenció, pues, serà un any fotut, perquè aquests anys de carència s'acumularan al 2016. O sigui que l'Ajuntament que tingui la responsabilitat de governar l'equip de govern proper, pues, tindrà 4 anys durs, duríssims, i espero que no facin els errors que han comès els que han governat durant 12 anys, no? I és que la pressió fiscal torni a augmentar, és que això no es pot aguantar. I cada un s'hi ha de fer unes reformes estructurals profundes, molt profundes, perquè la despesa sigui racional i gastar-se més del que no més del que tenim. Quan estem parlant de home, és que vaig amb una altra cosa a l'altra, no? És que estem donant molts de serveis, és cert que estem donant molts de serveis, és cert que estem donant més serveis del que ens toca. Però bueno, aquests serveis, si són vàlids, no es tenen que traure. Però això també ho sabíem el 2011, no? I el 2010. És que aquí han entrat, en 8 anys, han entrat 6 milions de l'aigua, 9 milions de convenis urbanístics i 12 milions de pagament a proveïdors. Si tu sumes, són 18 milions d'euros. 18 milions d'euros. Són molts de diners. I llavors, aquí va haver un moment que aquí, pues, aquí era... Vinga, anem a gastar...
Els 12 milions sí, sí. Finalistes també.
Sí, però pagar proveïdors, perquè no es podien pagar els proveïdors. I després els 3 milions de la venda de la parcel·la de Mercadona, que també han de tapar, pues, forats, no? Ah, estem parlant de 18 milions d'euros. Són molts de diners, això. Jo no sóc per dir ara que han fet amb aquests diners, no? Però segurament, estic convençut que una part d'aquests diners ha anat a despesa corrent. És que segurament que ha anat a despesa corrent. Perquè els impostos no es van tocar. I si tu no toques els impostos, és que això va a despesa corrent. Quan això és un error, tindria que anar tot a inversions, tot al 100%. I a mi no em trauran de que això té que ser així, a cop de vista, no? Per tant, electoralisme, sí, total. Que cada any hi ha eleccions, així la gent estarà tranquil·la i segura de que no, els impostos no es pujaran.
Un dels punts que s'ha aprovat en les darreres sessions plenàries també ha estat la liquidació dels comptes del 2013.
Bé, a veure, hi ha 6 indicadors que determinen si la part comptable, de comptabilitat, està bé, està regular o està malament. D'aquests 6 indicadors, 4 són positius, o sigui, s'ajusten a la solvència, a la liquiditat, a l'estabilitat pressupostària i a la sostenibilitat financera. 4 són positius, hi ha 2 que són negatius. L'estalvi net ha sigut de 88.000 euros, per tant és positiu, molt just però positiu, ho dic d'una forma objectiva. El rendiment de tresoreria també ha sigut positiu, 1.641.000 euros. L'estabilitat pressupostària se compleix, o sigui, queden nivellats els gastos i les despeses, i l'altre, la regla de despesa, que és un tema més tècnic, que tampoc té molta importància, però també ho compleix. Però si el que no compleix són 2, que és un nivell de deute, que el 2011 estàvem al 52%, segons números de Convergència i Unió, i ara estem al 166,63 euros.
Això seria la ràtio d'endeutament.
Estem, al 2013, devem als bancs, sense interessos, 19.254.000 euros. I això, per això tenim un pla de sanejament, perquè ens han disparat, que és en els proveïdors. En un interès que ara ha baixat, estaven al 5 i pico, i després ja saps que van fer una reestructuració al 4 i pico, no? I llavors el període mitjà de pagament a proveïdors continua també estant fora de termini, aunque sé que s'ha fet un esforç perquè sigui més curt, no? però estem fora de termini.
En tot cas, segons va dir l'alcalde, a 31 d'agost estaven pagades totes les factures.
Bueno, però he dit que
fins al 31 d'agost.
He dit que s'ha fet un esforç, però segons el que diu la liquidació del 31, estem parlant del 2013, no estem parlant del 2014. Sí. Estem parlant de 2013. Si el 2014 si això s'ha recorregit, molt bé. Ara bé, quan tu fas una liquidació del 2013, tens que mirar altres coses. Inversions. Quines inversions ha hagut el 2013? Zero. Zero. I que havia d'inversions proposades? I et trac el tema de la carretera sud, perquè això ve 100% de la Diputació via Govern Central. Que havia? 3 milions. Traiem quasi els 2 milions que costava. Havia 1 milió d'euros. No se van poder realitzar. I diré les tres obres. Havien inversions als carrers de Calafat, no es va executar, perquè no havien diners per fer-ho. Els pluvials d'Escar Carranja, que ara començaran, ara properament començaran, però que el 2013 ja estaven contemplats. I l'altra era l'adquisició, o sigui, l'adequació del parc de Bonreport, una fase que també s'està fent ara. Per tant, això que et diu? Que no havien diners per inversió. I no estem parlant d'inversió d'un milió d'euros. Si haguéssim fet aquestes inversions quan tocava, segurament, com que tinc que aportar unes quantitats del pressupost ordinari, l'estalvinet ha sortit negatiu. Per tant, com que això vam veure que sortia negatiu, ho aplacem, no? Ho aplacem, no és veritat, deixem-ho pel 2014, que és el que ara faran. Però per què ho faran, també? Perquè el Parc de Bonreport va ser subvencionat al 50%. Fons FEDER, nosaltres hem d'aportar uns 180.000 euros. La segona fase, perquè està financiat pel FEDER al 50%. I les pluvials de carrer Àngel, a l'altra vegada, aportarem uns 30.000, uns 40.000 euros. Però, clar, com que hem fet, baix un punt de vista d'estratègia financera, no? Pues deixem que l'any que ve, en guany, este capital que tinc que aportar de 631.000 euros, que és el que ens correspon, deixem un any de carència, perquè si no això no quadrava. I el 2015 podia sortir, el 2014 podia sortir una liquidació bastant fotuda, cosa que això no interessa perquè eren les eleccions davant. Això, diem-ho així, hi ha que despullar la figura. Per tant, els que estem en política fa anys i sabem com funciona tot això, no m'ho sorprèn. Són números que s'aguanten, però que tenim un endeutament complicat i difícil. Que tenim uns actius? Evidentment que tenim uns actius, però que avui en dia no tenen mercat. Avui en dia no tenen mercat. I estem pagant factures d'obres, no baixant endeutament, sinó factures d'obres, que és el que vam parlar l'última vegada de la dació en pagament en 11 parcel·les de segona fase de Tres Cales. I això a mi no m'agrada. Ara, si això fos per rebaixar deute, sí, però quin mercat n'hi ha? Jo no sé si estic segur si els 883.000 euros en concepte de la valoració de les 11 parcel·les és legal o no és legal que es pugui pagar això en dació de pagament. No ho sé, ja no hi ha un informe jurídic que això ho digui. No ho sé. Però aquests actius, per a mi, està per rebaixar el deute, que és el que ens està sangrant. Estem pagant 2 milions i... El 2013, 1,5 milió d'euros en interès més... I el 2014 això anirà pujant. I el 2015 i el 2016 llavors podem anar als 3 milions d'euros. Això és molt. Són molts diners que s'han deutament si té que pagar. Per tant, considero que l'equip de govern, jo no faré una crítica destructiva, però tinc que donar les seus mea culpes de que les coses al seu moment no van funcionar. I això el poble ho ha estat pagant en els impostos que s'han pujat d'una forma desmesurada. Així de clar. Quan diuen, escolta, l'altre dia el regidor d'esports, estem contents perquè els abonats del SEM han arribat als sobrepassem els 1.000. Perfecte. Bé, estàvem als 700 i pico, al 1.000. Però és que la memòria valorada era en 2.000. Clar, hem que partir d'aquí perquè això sigui sostenible. Jo li proposo aquí, i aquí el poble aporta 100.000 euros, el poble, de que no fan ús de la piscina o del gimnàs, que faci almenys dos dies al mes portes obertes, perquè 100.000 euros ho aporta la gent que no hi va. És un dèficit que té de 100.000 euros, que abans eren de 140 i pico. Bona notícia, s'ha rebaixat, però almenys que sigui sensible i faci dir, escolti, com que el poble està fent un esforç de que aquest dèficit és de 100.000 euros, posa un dia al mes, o dos, portes obertes. Que anirà gent, potser sí, però almenys està aportant, se beneficia el 12% de la població. 1.000 persones és el 12% de 7.704 persones que tenim al cens, no? Pues bueno, que faci portes obertes i dir com que l'Ajuntament està fent un esforç de tots els contribuents de portar 100.000 euros més per a tapar el dèficit, faci un dia a l'any, ahir un dia al mes, portes obertes a la gent. Jo li proposo aquí, si ho vol tindre en consideració, i la gent dirà, pues bueno, almenys la meva aportació, aunque no vagi, pues me dona aquesta oportunitat d'anar-hi, aunque no tinga ganes d'anar-hi. I si mires altres serveis, pues també està, són deficitaris, però són necessaris. Per tant, és que fer cap i agulles i prescindir de lo que realment ja sabíem que estàvem en una crisi, ja sabíem que la Generalitat també té els seus problemes financers. Ho sabíem, tot això ho sabíem. Ho sabíem. Per tant, a mi no m'ha agafat de sorpresa. Ara ho sé amb pèls i senyals, però des de fora a mi no m'ha agafat de sorpresa que aquest poble tenia una infraestructura, uns equipaments difícils de sostenir, de sostenibilitat financera i econòmica. I això és el que està passant, que estem aguantant com podem per a no traure cap servei vital, fonamental, però amb un esforç important que el poble està pagant. Així de clar. Que ells ho portaven al programa electoral? No ho portaven. No ho portaven, portaven moltes obres, inclús parlaven del dèficit zero dels dos serveis. Vull dir, que això cada un és presoner de les seves paraules. A mi, jo sóc molt caute en aquestes coses i el que no puc complir no ho posaré. I si m'he equivocat ho dic, ho reconeixo, doncs ja, ens vam equivocar i ja està. I això ho tinc que pagar la gent del poble perquè ens sortien aquests números raonadament, mitjanament raonables, però que ens han tingut que endeutar molt perquè els proveïdors han tingut que cobrar perquè si no no havia manera de fer-ho. Que reconèixer no costa res. I jo ho entendré. És que avui en dia, en el pla d'ajust i en el pla de sanejament, tens molta capacitat de maniobra, és nul·la, pràcticament nul·la. Nul·la, és nul·la. No, no pots fer-hi més ja. Després un altre tema que també és important. A veure, sempre per activa i per passiva, jo no sé per què no ho fan, però jo ho he dit un munt de vegades. Escolta, sempre a les recomanacions que fa intervenció, diu, escolta, aquí necessitem un catàleg de llocs de treball. Cada any surt. Escolta, posem fil a l'agulla, i si ho vaig oferir, posem fil a l'agulla. No és un problema de govern, és un problema de tots. I què és fer un catàleg de llocs de treball? Els llocs de treball que, per l'empresa que és l'Ajuntament, els que necessita, realment necessita. I aquí podem fer un estudi i la Diputació ens pot ajudar a fer això. Però posem-ho, no té que sortir cada any això i gira el cap cap a un altre costat. Per tant, també hem dit que això era un tema important perquè ja els pressupostos, liquidacions, no surti més. I després, doncs, bueno, una sèrie de coses que és l'aplaçament dels capitals de carència que el 2016 serà, que estigui, doncs tindrà que estar ben armat aquí, eh? Bé, això és el que hi ha, Franquín, i jo considero que ara no es pot fer molta capacitat de maniobra, però és una renta que tenim mal gestionada d'uns anys atràs quan anaven les coses bé. No m'agrada recordar-ho, perquè això tampoc soluciona res, i per tant, ja t'ho he dit moltes vegades aquí, que aquí he de fer unes reformes estructurals importants, però requereix un consens important. Aquí requereix un consens important de mirar que esta casa s'hi té que gestionar com si fos casa nostra. Amb els diners de tots s'hi té que gestionar com si fos casa nostra. I hi ha mesures que potser no seran tan populistes, seran més d'entrades estiques, però ho hem de fer en consens. Perquè esta casa continua estant. I la hem de deixar als nostres fills o als que vinguin doncs millor del que hem tingut ara. I jo no vull culpar ningú, però cada un és responsable del que ha fet. I este consens d'aquí el 2015, independentment dels resultats electorals, té que ser-hi. En el tema financer i econòmic, té que ser-hi. I fer gestionar i menys polític. És gestió. I que avui en dia estan dient ja inclús que els governs d'Espanya, de la Generalitat, estan dient ja que té que haver gent tècnica per poder sortir-nos. Ja no gent política, sinó gent tècnica. Potser serà bo, perquè així el polític no hi haurà tanta gent que viu de la política. Seran tècnics, especialistes, amb qualificat d'excel·lència, si tu vols, que tinguin que gestionar els diners de tots. El polític, amb tot el meu respecte, perquè també ho soc, doncs tindrà menys capacitat de decisió que el tècnic que dirà que 2 i 2 fan 22, no 4.
Hi ha un altre tema que també s'ha posat damunt de la taula aquests dies. Darrerament s'han anunciat diverses actuacions. Vostè ha comentat lo del Parc del Bon Repòs, que ha començat pues, fa unes poques setmanes, que ha d'estar enllestit abans de Nadal. També s'han anunciat diverses actuacions ara mateix. També es parlava de que s'està fent l'última tongada d'arranjaments a camins municipals que encara arrossegàvem dels aiguats del 2010. L'altre dia l'alcalde també va anunciar diverses actuacions de millora als carrers de les Tres Cales. És a dir, són actuacions que, bueno, que vostè comentava, inversió l'any passat, obres pràcticament tal, però que sí que ara s'han anunciat algunes actuacions.
Per què? Perquè este any de carència eren 600.000 euros, eh? I qui entra no podrà fer-ho perquè els 600.000 euros s'han de pagar. Però, a part d'això, ara vaig a dir una cosa que potser semblarà demagògica, no? Però no és demagògica. L'equip de govern passeja pels carrers que estan molt malament aquí al poble, que ha hagut caigudes importants de ciutadans perquè té molts de clots. S'ha fet un passejament, s'ha fet un registre de tots els carrers que estan en una situació lamentable, perquè si tinc que promocionar el turisme nostre, que ho promocionem amb el criteri molt bé, però després quan vinguin aquí, que no vegin que hi ha carrers que tenen forats, inclús tenen clots. Això és un desprestigi pel poble i la seguretat ciutadana també. Per tant, comencem a fer una planificació d'urbanitzar carrers en un estat lamentable. No és cal passejar-se. No és cal passejar-se. No vull dir carrers, no és que es passegi. L'alcalde era de molt fer-se la foto, passejant i agafant. Molt bé. Pues, vagi i vegi i pregunti als veïns si estan contents d'aquell carrer i quantes caigudes ha pogut tindre un vi que ha passat per allí. Hi ha molts de carrers, eh? Jo en tinc comptats uns quants. Per tant, i això no és fer electoralisme, això és fer seguretat i estètica. Per tant, comencem per aquí. El que puguem fer del Parc de Bon Repòs ja estava planificat, per tant, és normal que el facin, potser ha vingut massa tard, però bueno, ja t'he dit per quines raons, no? Però que es passin pels carrers, i també que passin per Tres Cales, jo no vull dir ara el poble, no? També estan en una situació lamentable, no? Per tant, escolti, tenen una capacitat de fer-ho i de prioritzar les coses, perquè el turisme, quan fem una avaluació del turisme, a mi em fa pena que gent que diria, este poble és molt bonic, el tinc una façana bonica, però com estan els carrers? Això ho he sentit. I inclús els veïns, ja no cal els veïns que hi viuen. Jo vinc en un carrer, vaig a ser egoista, si tu vols. El carrer Drassanes fa pena. El carrer Bruc, que va cap a carrer Miramar, on està la casa Mundeli, allí ha caigut persones, s'ha fet molt de mal. Que veien, si mirem uns clots, per l'aigua, quan plou molt, però jo estic a fer ja bé, en aglomerat, no fer parxes. I això no cal que sigui electoralisme, això és un tema que està pendent. I això hem d'actuar. Per què? Perquè la seguretat dels nostres veïns està per damunt de tot. Això és sensibilitat. I, no, i clar, i podem discutir prioritats, cada un, però la prioritat número 1 és que la seguretat ciutadana estigui per damunt de tot. Sobretot en un carrer que és vial, que és un vial públic. I les aceres. Les aceres no poden ser que les aceres que han quedat desfasades que fa menys d'un metro, no? Que tens que anar per mig del carrer. És que aquí hi ha una inversió urbana de fer-ho per fases i tu vols, important, no? Que això, si nosaltres arribem, doncs portarem un programa de remodelació de molts de carrers i més deixar-los més estètics, en sentit únic. Sí que perdem alguns, possiblement perdrem alguns aparcaments, però a millor reduirem més encara el cost perquè la gent pugui anar al pàrquing, no? Encara reduir més el cost del que s'ha fet. Però que posem unes vies urbanes dignes de que la gent vagi amb seguretat per la acera i pel carrer. Perquè això avui en dia no existeix. La inseguretat hi és. Més que facin, que vagin ells. És que el polític o regidor té que anar caminant i veure i apuntar i veure quines possibilitats hi de dir, pues bueno, anem a reservar, aunque siga un carrer, l'any que ve farem dos carrers, perquè no podem fer més, perquè tal com estem a l'Ajuntament no podem fer res, perquè facin algo. I això es pot fer plurianual. I el que vingui és continuar, segurament que continuarà, perquè a vegades els compromisos que estan adquirits d'un ajuntament anterior els continua l'altre, però que prenen mesures. I això no és electoralisme, això és seguretat.
Abans, quan parlàvem de les escombraries, ens havíem deixat de que valorés el tema dels grans productors, que sí s'havia modificat aquesta taxa per adaptar-la, que qui més produeix més acabi pagant.
Indiscutible, indiscutible. Evidentment, això vam donar el nostre suport i es tenia que haver fet abans, però bueno, ja més val tard que mai. Però això que aportarà 19.000 euros més, però ja almenys hi ha una justícia equitativa de la producció i despesa. Este binomi, jo produeixo més, tinc més impostos que pagar, perfecte. Però considero pensant, i fixa't que ho diràs, Joan, tu que estàs dient, estàs boig? Doncs continuo pensant que si enguany la basura s'hagués pujat un 3,5%, doncs no hagués passat res. Fixa't tu que t'estic dient, jo no he congelat aquest impost. Este és l'únic que no he congelat. Perquè tenim un dèficit de 200.000 euros, i et vaig dir més, i un deute del revés de 600.000 euros que estem pagant interessos de demora. Interessos, eh? Ja estem pagant ja interessos. I quan se faci el copate, que s'està fent el copate, que és un consorci únic dels 5 que havia, i s'està treballant ja en els estatuts i tot, qui entra en este copate, l'Ajuntament que degui un sol euro no formarà part del copate. Per tant, tenim una papeleta complicada per anar congelant impostos. I m'estic tirant, potser, pedres a mi mateix. Però això és responsabilitat. Jo, el senyor Montagut, li vaig dir l'impost de les brosses d'una forma moderada, perquè s'està donant un gran servei, inclús a l'estiu jo posaria tres persones que cuiden, posaria dos més, ho vam dir aquí, evitant males olors, limpiant només cada dia, perquè això fa també un efecte nociós, negatiu pel poble, i inclús, jo avui, l'altre dia, passejava per Tortosa, ahir va ser, que teníem festa a l'escola, vaig anar al departament de, bueno, Serveis Territorials d'Ensenyament, i vaig veure que posen un líquid que, quan passa la maquineta de limpiar, fa una oloreta agradable. Pues això són petits detalls que no són molt costosos, però que dona una bona sensació de neteja, de puresa, i són petites coses, que a vegades les petites coses tenen molt de valor. Per tant, sí al que m'has preguntat tu, evidentment, però que els serveis que funcionen, la gent sap que si els paga d'una forma raonada, pues no es queixaran. El que es queixaran és que sigui injustificat. I tu diràs, home, és que paguem d'esto de l'IBI que hem augmentat ara del 57% en el seu conjunt global, tenim que pagar la guarderia, tenim que pagar l'ambulància, això ho sabíem. Aquests serveis ja fa anys que funcionen, eh? No des que van entrar ells en majoria o en minoria. Ja fa anys que funcionen. Quan jo estava, la guarderia es va fer municipal. I l'ambulància també la teníem, eh? També la teníem. I anàvem pujant cada any els impostos una mica. Cada any, eh? Doncs, cada any. I se mos posaven a cridar, què feu? Pues bueno, això és... I no hi havia la crisi que ara, no? Pues això és el que hem trobat a faltar els anys que anàvem bé.
El tema de liquidació ja el tancaríem, doncs?
La liquidació, doncs, bueno, és el que hi ha. És a dir, que no podem fer més que, degut al 2011, s'han fet que fer una pregunta que li vaig fer al senyor Montagut. Vull dir, clar, dic al senyor Montagut que estem parlant de que és el responsable d'Hisenda. Escolta, tenim un pla d'ajust. Si vostè congela els impostos, què farà amb el pla d'ajust que estan contemplats que allí no es congelaven els impostos? I és el que va dir, no? És que tenim altres recursos com pot ser la gestió i els actius. També els teníem fa 3 anys, no? I els van pujar. Ah, després... bueno, jo, vaja, per dir algunes coses, no? Vull dir, com que estem en un pla d'ajust, el Ministeri d'Hisenda, com que ha donat molts de diners als ajuntaments que han volgut tindre un pla de pagament als proveïdors, doncs clar, publica en la seva web quan se liquiden els pressupostos, així com l'Ajuntament també ho fa, doncs la cala ha sortit, com tots els municipis d'Espanya, no? I per tindre una referència, només una referència. Només una referència.
Mira, només, diu, aquells que s'han...
No, no, tots, però sobretot incidència amb aquells que tenen un pla d'ajust en l'administració, com tenim nosaltres en el Ministeri d'Hisenda, perquè ens han deixat 12 milions d'euros per poder pagar els proveïdors. Llavors, dintre dels habitants que tenim, ells el que fan són ingressos per habitant, gastos per habitant. No vaig a dir tot perquè cansaré, no? Però, per exemple, ells se basen en els ingressos en tres conceptes: els impostos directes, els impostos indirectes i les taxes i altres ingressos. Se basen en aquests tres. Llavors, posen la mitjana dels municipis de 5.000 a 10.000 habitants, que està a l'Amella, nosaltres tenim 7.704 habitants, i posen, doncs, bueno, la mitjana i el que realment, com que tenen els resultats, ho tenen allí, perquè la intervenció s'ha d'enviar trimestralment a Madrid, doncs, bueno, que els ingressos per habitant a l'Amella són de 1.828 euros, quan la mitjana, el promig, és de 900 euros. Per tant, estem quasi el doble d'ingressos que pas el promig, no? En els impostos directes, per exemple, el promig és de 365 euros per habitant i aquí estem pagant 580 euros. O sigui, estem amb un 59% més de la mitjana. Quan estem parlant de taxes i altres ingressos, aquí la mitjana és de 162 euros i nosaltres estem als 588 euros. O sigui, estem pagant un 262,59% més, eh? De la mitjana. I si parlem als gastos de les despeses, veiem que el deute se basen en cinc aspectes: el personal, béns i serveis, gastos financers, que són les despeses que han de capital més interès, deute públic i protecció social. Aquí el total per habitant és de 1.745 a la mella, quan el promig és de 812 euros. O sigui, estem per damunt un 114% més. Quan estem parlant de personal, el promig del personal són de 331 euros. Nosaltres estem als 490. Estem per damunt de quasi un 48%, per damunt de la mitjana. Quan estem parlant de gastos financers, despesa del capital que tens que tornar amb els interessos, la mitjana és de 20,66 euros per habitant, la mitjana, i nosaltres estem al 122,5. És a dir, estem en un 147% més. En el deute públic per habitant és de 69, el promig, de 69 euros, i aquí estem a 392 euros. Estem en un 460% més. Tot això ho dic perquè se t'hi que mirar, se t'hi que mirar per veure nosaltres comparat amb els habitants de 5.000 a 10.000 habitants, doncs com estem. I en protecció social, el promig és que destinen 95,28 euros per habitant de promig i nosaltres destinem 25,66, és a dir, uns 271 per sota de la mitjana en despesa social. Això és per a reflexionar, per a mirar-ho i corregir coses que a mi no m'agraden. És un punt de partida, no és una crítica, sinó és un punt de partida perquè estem ajustats en un pla d'ajust del govern central, del Ministeri d'Hisenda, i que això està aquí. Per tant, és un punt de partida per a veure, per a anar nivellant cada u, que cada poble té les seves peculiaritats, evidentment, és un poble turístic, no tens que veure un poble de 7.000 habitants en un poble d'interior, però és un referent a tindre en compte, per a tindre uns ajustos encara més acurats dels que podem tindre.
Molt bé, sí, perquè després suposo que entraríem en el tema de que som un poble turístic, que hem d'oferir serveis...
Jo he dit, cada una segons circumstàncies...
Segones residències, etcètera.
Tant, però és un punt de partida per a tindre una referència que a mi les estadístiques estan per a algo. I no és per a fer les cas, sinó per a tindre-les en compte, per anar ajustant.
Jo, respecte al tema econòmic, jo suposo que ja no hi ha gaire coses, sí que volia, però vostè ho ha fet ja més endavant, que em valorés una mica totes aquestes cosetes, no? El tema de les xifres de lideratge en reciclatge a les Terres de l'Ebre, de que s'havien començat temes, entre cometes, positius, no? De que s'havien començat les obres del Parc de Bon Repòs amb l'objectiu ja de deixar-les finalitzades abans de Nadal.
Per cert, el Parc de Bon Repòs, una reflexió, jo ho respecto perquè no sóc, però a mi això de les palmeres no m'agrada. Per a mi sento posar un altre tipus d'arbre més autòcton. No és una crítica, és un gust. No. I encara més, en l'escarbat vermell este que diuen, no? Com si diu,
el morrut roig este.
Que això ja des del 2007 que tenim aquests problemes, eh? Molts ajuntaments i moltes tenen problemes. A mi me sembla que ha sigut ser una vegetació autòctona, ametllers, olivers, si tu vols garrofers, autòcton. La palmera és molt de hawaiana, molt de l'Elche, de l'Alicant, però no és molt típic d'aquí. Simplement vull dir això. Eh? No m'ha agradat això, però respecto el que al seu moment hagués pogut fer l'equip de govern, com ho pot ser d'altra manera. Però volia dir...
Perquè em valores una mica tot això, no? També no. Ho ha fet també de manera breu.
Ara, a gust de tots no plou, això és evident.
Arribem al 9N.
El 9N.
Bueno, arribem al 9 de novembre, arribem en un procés participatiu que des de fa poques hores, estem a dimecres, dimarts, el Tribunal Constitucional ja es va encarregar de dir que admetia a tràmit la sol·licitud del govern, del Consell d'Estat, d'impugnar-ho. Per tant, tornem a estar a la mateixa. El govern ha dit que tira endavant. Clar, això hora a hora va evolucionant, però sí que és veritat que aquests dies immediats, les pròximes hores, pues, seran d'una incertesa molt gran.
Bueno, te vaig a dir la meva opinió, eh? Això estem parlant ara d'un procés participatiu, consulta alternativa, perquè la suspensió cautelar del Tribunal Constitucional de la primera consulta en el seu llei de consultes no referendàries i de participació ciutadana, ho va suspendre i, per tant, el govern de la Generalitat tenia que acatar aquesta suspensió cautelar. No vol dir que sigui il·legal. Estem en suspensió cautelar. 5 mesos. Llavors, què passa? És molt interpretació, no? Què passa? El senyor Mas reuneix a tots els grups favorables i d'aquella reunió se trenca aquella unitat. Això és així. Això és així. I l'assemblea o el moviment popular, l'home cultural, s'ha posat preocupant de que allí s'havia trencat aquella unitat, perquè pues, a la CUP no li agradava fer aquest nou pla de consultes, el nou pla, és a dir, utilitzar procés participatiu, se va trencar. És que veure el senyor d'Iniciativa per Catalunya pues, dient ja les primeres declaracions després de reunir-se a Pedralbes, no? I l'endemà pues, caducades llargues. I Mas pues, va dir, pues, escolta, jo tinc que fer votar a la gent com sigui. I això és el 9N. Ara bé, voluntaris 40.000, és una consulta, ja no té res que veure amb el de més, perquè hi ha molts observadors internacionals que amb aquest tipus de consulta ja no hi venen. Tant. Ara bé, crasso error. Si el senyor Rajoy ja es va posar content de que la Generalitat havia fet cas amb un pronunciament cautelar i ell estava content, ja podem parlar, jo crec que aquí s'ha tornat a equivocar. Jo crec que això no ha sigut impugnat, perquè ja sabem que això és una participació i res més, que en cap reconeixement de res. El que haurà aconseguit és que si anava un terç a votar més favorable del sí, doncs anirà a la meitat. O sigui, si havia d'anar doncs un milió de persones, però ara pots aconseguir que en vegin dos, del signe que siguin. Per tant, crasso error de tàctica política. Jo no ho hagués impugnat, això. Perquè sabia que això era una participació molt d'anar a casa, no? Molt respectable, perquè és una participació, però no té cap
que
valor.
No hi ha cap decret
ni
de convocatòria.
Ni cap garantia jurídica, participativa, la que un li pugui donar, però també és equivocat. Ara que pot aconseguir pues que vagin a votar més gent. Per tant, ho dic públicament des del vessant meu a particular. Per tant, crasso error. Eh? Una vegada més, un altre error. Ara bé, també han hagut errors per part de la Generalitat, que és el propulsor d'això. I me vaig aquí a les Terres de l'Ebre. Jo he sentit el senyor alcalde Bel criticant perquè les pedanies no poden anar a votar i s'han de desplaçar a Tortosa. Això ho ha dit públicament. Per tant, des de formal, error. Déu no planifica això. O també he vist el senyor Gervasi Aspa, d'Esquerra Republicana, fora de dubte de qualsevol independentista, dient que a Horta de Sant Joan tinc que desplaçar-se a Gandesa perquè el ple va dir que podien votar a l'Ecomuseu, que no és cap...
Que, però això ho va fer tres dies després de tancar-se
igual,
la plaça.
És igual, però parlo de Gervasi Aspa.
Sí, també va, no, també, però també va critic... dir que José Antolín, l'alcalde
sí, però també
de Horta de Sant Joan, no va acceptar-ho i després ho va...
És igual, ho va acceptar.
Tres dies després de tancar-se
la plaça. Canvia, doncs, canvia, facilita al ciutadà que vagi a l'Ecomuseu que no vagi a Gandesa. Tants de tecnicismes aquí. I que també és la senyora Joana Ortega tampoc pot garantir al 100%. Bé, hi ha errors de forma, perquè això és un procés que ja fa temps que va. Independent que el Tribunal Constitucional cautelament hagués suspès. Per tant, ens trobem com una cosa més, en una situació complicada, i jo dono més importància, més que el dia 9, li dono el 10. Però a més és més important el dia 10, a partir del dia 10 que pas el dia 9. Nosaltres mantindrem el que vam dir, que el nostre grup va votar formalment en una consulta, sigui del tipus que sigui, consultar sempre és bo, i més segur que ho farem amb tota la garantia pròpia, humana, possible, no? Però que això està així, i s'ha equivocat altra vegada en impugnar una consulta participativa, alternativa, que no té res que veure a la de la UN, i que molts observadors ja van dir que no vindrien per fer això. Per tant, el que estàs aconseguint políticament d'un error tàctic, polític, evidentment, tu cada un s'ha de trobar al lloc que està, però en política, el que estem parlant, en política se poden fer més coses que jurídicament, sempre respectant el marc legal, no? Per això la meva intervenció en aquell ple va ser més aviat polític que jurídic. I la política és això, eh? La política és el diàleg és molt important per arribar a cosa sempre que estigués disposat a fer-ho, per totes bandes. En fi, jo no puc dir-te més del que penso i del que pot passar el dia 10, no el dia 9, crec que la gent anirà més gent a votar per això.
Sí, perquè el govern ha dit que continua endavant. Per tant, vostè creu que al final s'acabarà votant?
Sí, jo crec que sí, perquè ha donat una porta oberta. Si tu t'ho mires bé, eh? Jo m'he mirat aquesta tarda abans de venir aquí, qui no els reganyarà? Si ho fa la societat civil, si ho fa la societat civil i la Generalitat deixa fer la campanya que
no
està fent...
No reganyarà el president.
Eh? I no convoca, sinó que ho fa la societat civil, el Tribunal Constitucional ha dit que ja els hi va bé. Ha donat aquesta porta oberta. Mira-t'ho bé. No renyarem el senyor Mas si no ho fa el govern. És el Tribunal Constitucional, eh? Per unanimitat. Sinó que si ho fa la societat civil, com va passar el 2010, no? Que tothom va posar les seues urnes, la societat civil ho va organitzar, perfecte. Dona aquesta porta de qui li diu al senyor Mas, vostè no ho convoqui, no hi ha cap d'aquest, però ho està impulsant institucionalment perquè la campanya està fent, però que ho faci la societat civil. Li dona aquesta porta, si ho he interpretat malament no ho sé, però li dona aquesta porta a fer-ho, després Mas decidirà si continua fent el que ha fet fins avui o demà li dona a l'ACN, a tots els voluntaris i a tota la societat civil que està detrás fer el seu càrrec per altres.
Què creu que pot passar en l'opinió internacional de veure que s'impugna un procés que, bueno, que efectivament garanties jurídiques no en té, que és una excusa que ha posat el govern, és que no té garanties jurídiques, que ha sigut que ha sigut producte de la impugnació de l'altre 9N, que és que si tenia garanties jurídiques. Què creu que pot pensar la societat civil de que s'impugni o entre cometes es vulgui prohibir algo molt similar a una manifestació, no?
Pues és una manifestació lúdica, festiva, si tu vols, que hi ha gent que té moltes ganes de votar perquè, pues, pel que sigui, perquè pues, vol votar. Ja no parlarem del tema del contingut de les preguntes, i això no hi parlarem, perquè és un tema ja més profund.
Que però poden
la
votar...
comunitat internacional, pues, bueno, relativament no està preocupada, perquè si tu mires els índexs, si tu mires els índexs de la borsa, pues, bueno, s'estava mantenint. Si tu mires de la prima de risc, s'està als 125-128, vull dir que no hi ha un efecte directe en l'estabilitat dels mercats. I jo crec que la premsa internacional, pues, bueno, sí que s'ho mira d'una forma relativa, però els països importants com Alemanya, França, pues no li donen la importància que té més que la que té. El que estan dient és que és un problema intern que el govern espanyol ho té que resoldre en el diàleg, i d'aquí ja no diuen res més. L'altra cosa és el que passarà a partir del dia 10. Això és una altra cosa. o la convulsió social i política que estem vivint a tot el territori, no? Una irrupció de Podemos, que és una força que està... demà al FIS ho veurem. Demà al FIS ho veurem si és la primera força política en intenció de vot. I això pot crear pues, bueno, una estabilitat, perquè és un partit nou, revolucionari, i que això pot crear pues, una estabilitat política, que això si els mercats sí que s'assusten. Així, lo diner no llama en tenir estabilitat política. Això és el que em preocupa més a mig termini, no a curt termini. A curt termini, a nivell personal, és que jo tinc un dret i una oportunitat de votar i ho faré.
Sí, això li volia preguntar, com una mica per acabar, no? Com viurà el 9-N?
No res, un dia normal, que a mi em dona una possibilitat, que independentment de la, que no s'han pogut, malauradament els dos no s'han pogut posar d'acord, me donen aquesta oportunitat i jo depositaré, almenys per mi, el meu pensament allí, perquè em donen aquesta possibilitat. No puc rebutjar aquesta possibilitat. No la vull, ni la vull ni la rebutjaré. Aunque després del dia 10 continuarem estant, pues bueno, tampoc serà res indicatiu, perquè serà, tampoc té un format de que es pugui fer una lectura de res, no? Estic segur que els que estan al sí aniran a votar majoritàriament, però hauria de saber els que, no estaran, que estan en contra o estan en forma intermitja, quan s'han anat a votar.
Depèn de la part... És com clar, anar a una manifestació...
Depèn de la participació. Ja t'he dit abans que impugnar aquesta segona part per mi és un error polític, pot fer pujar l'índex de participació, quan realment va fer una enquesta que no superaria el terç, un terç, és a dir, com a molt 1.800.000, incluït els de 16 anys, que això el cens ja puja molt més, no? Doncs jo crec que aquest error polític crec que s'ha equivocat, sincerament, i respecto... Perquè ja
o al revés, de gent que es pensi que pot haver en Renault
no sé,
i no sé,
no, no, de raó no haurà res. Jo crec que el que passarà, penso, que la societat... Mas també té que fer un gesto, no? Perquè si això, l'última cosa li he dit, que això no pot fer-ho, que ho deixa a mans de la societat civil, que és els que estan detrás, o el pacte del dret a decidir, per exemple, pot ser una organització que no és... que no té un format de govern, sinó un format de participació ciutadana que porti a la gestió d'aquesta consulta alternativa o participativa. No?
Senyor Joan Font, moltíssimes gràcies. Ens veiem en el pròxim programa.
A tu per l'oportunitat de poder parlar amb tu i els nostres oients.
Moltes gràcies.
A vostè. Adéu-siau.
Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne. El programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.